Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara fins les 4. A la primera us hem explicat que Red Elèctrica i les companyies privades s'espolsen les culpes de l'apagada de dilluns. Es passen la responsabilitat les unes a les altres. La presidenta de Red Elèctrica ha afirmat aquest matí que el sistema espanyol és el millor d'Europa. Ha descartat dimitir i ha apuntat a les elèctriques. En canvi, el president d'Iberdrola, una d'aquestes elèctriques, ha afirmat que la causa de l'apagada l'ha d'aclarir Red Elèctrica. El govern espanyol, mentrestant, els ha reclamat a tots plegats que enviïn tota la informació relacionada amb l'apagada abans d'aquesta mateixa tarda. Això el dia que hem tingut l'Euríbor del mes d'abril. Baixa fins al 2,14%. Això vol dir que s'abaratiran les hipoteques variables. L'estalvi pot ser fins a de 1.500 euros anuals a aquells que revisin el seu crèdit hipotecari amb l'indicador d'aquest mes d'abril. I també us hem explicat que Donald Trump arriba als 100 dies de mandat, suspenent tots els índexs de valoració fins al punt de marcar el pitjor registre en 80 anys de cap president dels Estats Units. Segons l'enquesta de la cadena ABC i del Washington Post, només el 39% dels ciutadans aproven l'acció de govern de Trump. Biden, en els seus primers 100 dies, tenia un 57%, Obama un 65%, Bush fill un 62% o Clinton un 55%. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. En aquesta segona hora, què més podem afegir-hi, Sara Riera?
Doncs a 2:45 us informaven d'un AVE aturat a Montcada. Quins detalls tenim a aquesta hora? Marilus García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs el tren AVE s'havia avariat a l'altura de Montcada i Reixac, segons ens han confirmat a fonts de Renfe i de DIF. Es tracta d'un comboi que venia a Figueres procedent de Sevilla. Han portat el passatge fins a Sagrera, on un altre tren els ha recollit i ja viatgen de nou en direcció Figueres.
I el govern espanyol manté les previsions de creixement per aquest any i el que ve, segons ha detallat el ministre d'Economia, la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Les previsions positives es mantenen per Carlos Cuerpo, malgrat la incertesa global, gràcies a la bona dinàmica de l'economia. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
Les dades d'evolució de l'economia refermen el dinamisme dels últims mesos i li permeten al govern espanyol mantenir les previsions de creixement econòmic en el 2,6% per aquest any i en el 2,2% per al 2026. I el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, afirma...
Se confirma, como decía, la fortaleza de nuestro modelo, incluso en un entorno global complejo y marcado, en especial por esas tensiones comerciales a nivel internacional.
I és que, segons Cuerpo, les noves estimacions de creixement ja recullen l'impacte del conflicte dels aranzels, xifrat en una dècima del PIB, que es compensa pel fort impuls que ve de la mà del consum privat. La previsió de l'executiu espanyol és que la demanda interna sigui el principal motor del creixement aquest any, amb un augment del consum de les llars del 3,2%.
Doncs als Estats Units hi ha un canvi de tendència en el creixement econòmic. El producte interior brut s'ha contret un 0,3% al primer trimestre de l'any, fins i tot abans de l'entrada en vigor efectiva dels aranzels de Trump. Anem a Washington, Francesc Garriga.
És una dada que acabem de conèixer i que afegeix llenya al foc als temors d'una recessió. És tot just el tercer cop en 10 anys que la lectura trimestral de creixement és negativa i suposa una frenada en sec a la bona evolució dels últims 2 anys. Amb tot, els experts demanen una mica de calma. Les dades podrien no ser del tot concloents per factors extraordinaris que condicionen un accés al càlcul. Les importacions massives just abans de la imposició dels aranzels afecten aquest càlcul i, per tant, podrien no fer una lectura del tot exacta de l'estat de l'economia nord-americana. Amb tot, els economistes consideren que dues lectures consecutives del producte interior brut com aquesta impliquen una recessió econòmica. La propera lectura ja tindrà en compte els efectes dels aranzels i, per tant, allà serà tot més acurat.
I una última qüestió. La Guàrdia Civil està escorcollant l'Ajuntament de València, està buscant documentació relacionada amb un suposat cas de malversació i prevaricació que implicaria el regidor de Vox al consistori Juan Manuel Badenes. La Fiscalia l'investiga per un contracte irregular de patrocini. Anem a València, Alba Barbosa.
Bona tarda. Agents de Luco han entrat a primera hora del matí per requerir diversos contractes que Badenes va tancar durant la seva etapa com a regidor de Treball. La Fiscalia ja l'investigava per presumptes irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic a l'Institut Mediterrani de Desenvolupament Sostenible. Avui li ha obert diligències per un altre cas, per un contracte de patrocini per un acte a Madrid. El mateix partit el va expedientar i apartar del govern municipal, però l'han recuperat i la coalició PP-Vox manté la majoria a l'Ajuntament. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs aquestes són les notícies principals a aquesta hora, ara passant gairebé 5 minuts de les 3 i encetem la segona hora del Catalunya Migdia, que avui serà diferent de l'habitual. Avui no analitzarem els temes d'actualitat, com fem cada dia, perquè ja sabeu que durant tot el dia d'avui a Catalunya Ràdio estem celebrant el que anomenem el Dia de la Llengua i que cada programa tractem problemàtiques relacionades amb la nostra llengua, amb la llengua catalana. I nosaltres, al Catalunya Migdia, volem dedicar aquesta segona hora a saber com és l'ensenyament de la llengua a casa nostra. Quina realitat es troben els professors quan entren a les aules a casa nostra, a primària, a secundària, a la universitat? Tot allò que expliquen els polítics o que expliquem els pares d'alumnes per la nostra experiència és real? Hi ha molt de teoria i poca pràctica? O la situació és més delicada o més optimista del que diuen els informes oficials? Volem saber-ho de primera mà i per això tenim a l'estudi del Catalunya Migdia tres professors, un de primària, l'Agustí Olivares, que a més és director de l'Escola Tou de Barcelona i és mestre d'expressió oral de primària. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
També una professora de català en un institut, a l'Institut Enric Borràs de Badalona, és l'Helena Pipó. Helena, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per venir. I també un professor universitari, en Lluís Pairató. De fet, és catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i professor de llengua al grau de Filologia Catalana i Sociolingüística. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. I ens ajudarà tot plegat la Sara Canyete, que és la nostra companya dels serveis informatius, que habitualment tracta tots els temes d'ensenyament. Sara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs ara de seguida entrem en matèria, però no sé si esteu familiaritzats amb el Catalunya Migdia o no, perquè a aquesta hora a vegades potser esteu fent classe, però el primer tema de les tertúlies sempre ens ve des de fora.
Aquest Sant Jordi tria Bacus. Durant tot l'abril aprofita el 5% de descompte i enviament gratuït de tots els teus llibres. A Bacus patrocina aquest espai.
I els dimecres, qui ens proposa el tema és...
Bon dia, ja, va,
presenta'm. Un moment. L'humorista valencià Eugeni Alemanya. Eugeni, bona tarda.
Bon dia, bona tarda, i bona hora.
Què tal?
En crema les ditets amb este tema.
Ah, sí? T'interessa o què?
Sí, home, jo vaig estudiar filologia, el tema de la llengua és un tema que m'agrada molt, jo he escrit molt d'aquest tema, ja, com m'ha quedat això, com si fos jo...
Com si fossis un intel·lectual de la llengua,
sí,
eh?
Sí, però mira, per fer-me l'intel·lectual, tinc en les meues mans un llibre que tornaré a rellegir, que es diu Una llengua és un mercat, de Jesús Rollo, i a mi és un llibre, està descatalogat ja, i a mi és un llibre que em va marcar moltíssim.
Estic d'acord, el tinc a casa, el vaig llegir, també em va impactar. Força,
veritat, sí. Que és boníssim, aquest llibre. S'hauria de reeditar i actualitzar, perquè és de l'any 91, s'ha quedat desfasat pel que fa a tecnologia, però no pel que fa al missatge que dona. M'agrada molt. Que guai que també el tinguis, aquest llibre.
Sí, i he llegit, a més, que a vegades tens llibres que no has llegit, però aquest recordo que el vas llegir.
Sí, jo estic des que rellegis.
Molt bé, escolta, vols proposar dèria?
Sí, mira, tinc una...
Pensa que són professors que no estan habituats a la ràdio,
no?
Potser tenen una mica de vergonya, ja se sap aquestes coses,
vergonya, La vergonya cria ronya, no, per favor. A veure, tinc una dèria com a valencià, però això no serà la dèria.
A veure, ja comença a complicar-ho tot plegat.
No, jo primer, de moment, aprofite per a llançar només una reivindicació, ja que el tema va del que va, tant a l'IEC, a la Corpo com als professors de català, tant de primària, de l'institut o de la universitat, i és que considero que el català, la llengua, el català és una cosa inseparable del que parlem a València i a Balears, d'acord? No? Aleshores, qualsevol intent de recuperació del català que menystinga València és renunciar a un múscul demogràfic important. Llavors, jo no puc entendre com des de la Corpo, o ara que Televisió Espanyola farà un segon canal en català, i s'ha dit que només el circumscriurà per a Catalunya, deslligant-lo del territori on es va produir el segle d'or d'aquesta mateixa llengua. Em referisc ara a València. Ho veig una cosa que com que no té sentit. Ara bé, també vull dir, per això deia esta dèria com a valencià, que si bé és cert que parlem tots la mateixa llengua, la gran majoria de valencians mai direm català al nostre valencià. Per això jo demanaria als mestres, als professors de Catalunya, als periodistes, als professors universitaris també, una xicoteta llicència, que no és cap renúncia a favor de la resistència, que no és cap renúncia, vull dir, sinó que va a favor de la resistència i la integració. Que a partir d'ara useu més a sovint, jo no dic sempre, però més a sovint el concepte de valenciano-català per a referir-nos a la llengua comuna. Jo ho deixo ahí, Paigua.
A veure, no sé si recullen algú.
Perquè això o... no és la dèria.
La dèria aquesta no és la dèria. Aquest, no. Això és una petició prèvia a la dèria, eh?
Sí, això és una petició prèvia a la dèria, perquè...
Però espera, un moment, ho veieu bé?
Agustí, Helena, Lluís...
Un moment, que vas llançant, ja, Eugeni, espera. Ho recolliu bé vosaltres o no, els professors, que us miro vosaltres? Us sembla bé d'utilitzar més sovint això de valenciano-català o catalano-valencià?
Aviam, ho recollim. Nosaltres continuarem treballant amb el que és la metodologia i la pedagogia. El que nosaltres volem és que els alumnes s'estimin la llengua.
Sí, és una possibilitat. S'ha plantejat altres vegades també o parlar de valencià-català o català-valencià. És veritat també que dir català inclou valencià. I dir valencià no té per què rebutjar el concepte de català. Per tant, és discutible. En tot cas, no és un tema gaire humorístic.
Eh? No.
No. És que jo no portava un tema humorístic.
Ja s'ha presentat com a intel·lectual de la llengua, vull dir que
sí,
a partir d'aquí...
Sí, m'ho he presentat intel·lectual, sí, que tinc un llibre. Tens un llibre a les mans.
Ja ets intel·lectual, ja, amb un llibre
sí,
ja ho
ets. Sí, és com intel·lectual. No, això era com una petició, un poc una reflexió, perquè com a valencià, podria jo, al tractar-se de llengua, podria jo sobre aquest tema parlar-ne hores i hores, però no és el cas. La dèria serà una altra. I això sí que vos ho plantejo, perquè més que una dèria, és un dilema. En un moment en què el valenciano-català, per presència als mitjans i a les plataformes digitals, les eines d'intel·ligència artificial permeten generar música, animacions i vídeos en valenciano-català amb una facilitat i rapidesa sense precedents. Això podria omplir l'espai digital de continguts en la nostra llengua, fent-la molt més visible i present per a generacions més joves. Però, clar, alhora, pot substituir autors humans que viuen de crear en valenciano-català, precaritzant encara més una cultura ja de per si prou fràgil. I vet així el dilema que jo us plantejo. Salvem la llengua posant en risc una part dels creadors que han apostat per crear en eixa llengua? O protegim els creadors encara que la producció cultural en valenciano-català no arribi mai a competir en volum? El que vull dir, jo esteu a favor de que gastem la IA per a fer coses?
Que els hi posis aquest repte a professors que prou de feina tenen d'utilitzar el català o el catalano-valencià a les aules, com perquè a sobre ara hagin de decidir sobre si la supervivència de la llengua ha d'estar per sobre de la supervivència dels llocs de treball, eh?
Però, no, vaja, pobres, jo no parlo de llocs de treball, eh? Jo me referís més que demogràficament, evidentment, aconseguir Rosalies i youtubers Rubius, vull dir, demogràficament és molt difícil, però amb l'ajuda de la tecnologia, vull dir, és una guerrilla una miqueta bruta, però escolta, paga la pena? Què en penseu?
D'entrada, jo penso que sempre cal una reflexió coherent.
Qui està parlant ara? Qui parla?
L'Agustí Oliver. És professor de primària i, a més, director d'escola. Per tant, ho té tot, eh? Com a les rodes de premsa, eh? Òscar Fernández, de Catalunya Ràdio, no? Helena Pipó, de l'Institut d'Enric Borràs.
És que no tinc les veus encara enregistrades.
No, la teva reflexió és molt pertinent. De fet, jo crec que és necessari que hi hagi reflexions i que ens plantegem reptes constantment, no?, per millorar. Però precisament ha de ser des de la cautela, la serenor, i recollint evidències. Hi ha praxis educatives que no perquè tinguin més de 40 anys han deixat de ser vigents. A tall d'exemple, a l'escola continuen existint, a la nostra escola, carros amb diccionaris de tota mena, no perquè apareguessin les tauletes, van desaparèixer els diccionaris. És un exemple, no? Però en aquest sentit, crec que sí que és molt important mantenir aquesta coherència i sobretot tenir clar per què es fa algun tipus de canvi. És important que a l'escola sempre hi hagi una reflexió permanent per la millora. De vegades et pot portar a canviar, de vegades no. I aquesta reflexió en relació a la intel·ligència artificial és molt pertinent i ara mateix, de fet, és completament vigent amb el nostre dia a dia i convivim i ha d'acabar sent també una oportunitat, però després us explicaré què és el que hem preservat i intuïm que continuarà existint sempre a l'hora de treballar la llengua.
L'Helena va dient que sí, al seu costat.
Sí, és la intel·ligència artificial jo crec que conviu i que conviurà i cada vegada més. Per tant, el que hem de buscar és la manera, no, d'encaixar-la i sí, perdrem... Bueno, ja ho estan dient, no? Il·lustradors, no?
Moltes feines de les que avui estem habituats, és probable que en el futur o hagin canviat molt o fins i tot algunes hagin desaparegut, no ho sabem, vés a saber.
Per això és el que hi ha, no? Per tant, l'hem de incloure, al final és un recurs més també, no?
Segons com podria ser que no desapareguessin certs tipus de treball, sinó que s'accelerés el procés. És a dir, el cas de la traducció, per exemple. Mm-hmm. Ara podem traduir molt millor de manera automatitzada que fa 10 anys o que fa 30. Ara bé, desapareix el traductor o la traductora de torn? No, perquè ha de repassar la traducció automatitzada. Potser en altres casos es podria fer una cosa similar. Jo crec que en tot allò que pertoca el que sigui creatiu, la intel·ligència artificial ha d'ajudar, però no ha de substituir, perquè llavors no té cap sentit. El nano, en aquest cas, o la persona gran, o l'investigador, ha de poder fer recerca amb un ajut que abans no tenia. I crec que és una mica el mateix que va passar el seu dia amb la calculadora, que substituint les regles de càlcul, o el que va passar amb el correu electrònic, o amb internet. Cada vegada tenim més eines, doncs podem accelerar els processos. Ara fer una bibliografia és molt més fàcil amb accés a internet que no abans que et passaves dos dies a la biblioteca. Mm. Molta gent ja ni s'ho imagina, això. Sí.
Et dones per resposta a la teva pregunta, a la teva inquietud?
No massa, no massa.
Si esperaves no que aquí vinguéssim perquè... a donar-te solució, tampoc
no,
és el lloc idoni.
No, perquè ho han portat, igual no m'he expressat bé. Però ara sí que vos pregunto una cosa molt més directa, tant a l'Agustí, a l'Helena com al Lluís. Els vostres alumnes, quins youtubers i quina música escolten? Que això sí que m'ho podreu contestar. És en valencià, no català? Coneixen grups valencians? Llegen autors valencians, i no estic parlant d'Ausias Marc, em refereixo actuals, o grups actuals de música, o youtubers valencians.
No, 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 no. Bé, en el meu cas, jo sempre procuro a l'aula, el que fèiem en anglès, no?, quan érem petits, de portar cançons amb forats buits, i grups actuals, no?, que sí que els puguin, doncs, tipus Mushka, no?, aquest cap al jovent, no?, i de vegades sí que, oh, pues esto mola, saps? Consumir-ho per ells mateixos, no. Youtubers, no. També crec que falta, no?, una mica en català.
Clar, i ahí és on estava jo, que estava plantejant.
Sí.
Per això dia jo, sí, ara que tenim esta IA, perquè demogràficament no podem, perquè una Rosalia, jo ho he calculat un poc, i una Rosalia, això necessita com cada 4 milions d'habitants apareix una Rosalia. Un Rubius seria cada 6 milions d'habitants. Aleshores, clar, a nosaltres ja per qüestions demogràfiques, lògicament, ja ens costa molt generar això. Per això dic jo, si la IA, si en comptes de subvencionar tant la cultura, no n'hi hauria que subvencionar més una tecnologia que afavorirà la producció de cultura. En este cas, igual, premiar més la producció tal volta que la qualitat.
Bé, és una idea. En tot cas, deixem-la aquí i ja veurem com evoluciona tot plegat. Eugeni Alemany, gràcies i bona
una
tarda.
Una abraçada.
Igualment.
Passa... Ha quedat ahir la reflexió, ara, eh?
Sí, no, ha quedat aquí. Ara es podran alliberar una mica, perquè ara podran parlar del que viuen ells cada dia, perquè ara estaven com amb la guàrdia alta, com un dia, a veure què proposa aquest, que no el tinc controlat, i vés a saber què és el que haig de dir i què és el que haig de respondre. Bona
una
tarda.
Una abraçada a tots.
Passen gairebé 3 minuts d'un quart.
Aquest Sant Jordi tria Abacus. Durant tot l'abril aprofita el 5% de descompte i enviament gratuït de tots els teus llibres. Abacus patrocina aquest espai.
Ja ho dèiem, que avui és el Dia Mundial de la Llengua a Catalunya Ràdio i omplim l'antena de l'emissora amb continguts especials dedicats al català dels infants i els joves. A la segona hora del Catalunya Mitjà, com us hem explicat, volem posar el focus en els centres educatius i en la realitat lingüística que s'hi viu. I és que l'ús del català està en retrocés als centres educatius, ja només es parla majoritàriament a la classe, no així en les hores lliures o al pati. Els darrers informes que s'han fet sobre aquesta qüestió mostren una davallada dràstica en l'ús del català en els últims 15 anys. La Generalitat, el síndic de Greuges i diverses entitats alerten que ja fa temps d'aquesta situació que tothom té diagnosticada però que ben bé ningú no té clar com resoldre. Per això tenim a l'estudi un professor universitari, en Lluís Pairató, catedràtic de Filologia Catalana a la UB, a la Universitat de Barcelona, una professora de secundària, l'Helena Pipó, a l'Institut Enric Borràs de Badalona, i un professor de primària, l'Agustí Olivares, que és professor a l'escola Tau, d'expressió oral de primària i, a més a més, és director de l'escola. Per tant, com a primera pregunta que us faig és, esteu d'acord amb aquests missatges que ens arriben? És a dir, vosaltres, en el vostre dia a dia, en el que experimenteu a classe, amb els vostres alumnes, està en el pitjor moment el català ara mateix, dels últims 20-30 anys?
A mi m'agradaria enfocar aquesta qüestió, encara que sembli una paradoxa, però des de l'optimisme. És irremeiable fer-ho així com a docent. Ara parlarem amb...
L'Helena ha dit que no. Podeu interrompre-us, eh? Estem en format tertúlia, per tant, vosaltres mateixos.
Però d'entrada m'agradaria plantejar-ho així... I jo ara fa 25 anys que treballo a l'escola i al llarg dels darrers anys doncs, sí que és veritat doncs, que el context doncs sí que vas veient que, mica en mica, doncs sí que a les estones de pati es parla més castellà, però que el treball de la llengua ha de ser des de l'estimació, i que és possible fer-ho, i el primer pas, sigui quin sigui el centre, quina sigui la seva complexitat, és enamorar-nos de la llengua i fer un treball de la llengua amb passió, amb respecte cap a la resta de llengües. I en aquest sentit, les qüestions pedagògiques que podrien semblar foteses no són irrellevants. És molt important, al meu entendre, que els centres ens plantegem que s'ha de prioritzar el treball de la llengua, hi ha d'haver espais reals per treballar la llengua, i fixeu-vos que el que nosaltres a l'escola hem dignificat els darrers anys és el fet que les persones es mirin més als ulls. És a dir, és una reflexió antropològica, eh? És a dir, la rotllana de tota la vida que s'acostuma a fer a infantil, l'hem dignificada i la treballem a totes les edats. I això passa per fer una reflexió també del mobiliari, i no és un tema menor que realment a l'escola hi hagi l'espai buit. És molt difícil creuar l'espai buit, és molt difícil parlar davant de l'espai buit, i jo de petit, per exemple, vaig veure molts més clatells que no pas ulls. I és important que hi hagi moltes estones pensades, perquè hi hagi aquest espai, això en Peter Brook ho deia, el director americà, no? És molt... Creuar un espai buit ja és un acte teatral, és molt difícil fer-ho, i és possible fer-ho a tota l'escola, a totes les edats, i amb projectes transversals que facin que la llengua sigui d'un ús quotidià i que tingui un sentit.
Que l'Helena al seu costat anava fent que no amb el cap.
Bé, jo crec que vivim realitats molt diferents, no? Perquè tu és una escola concertada o privada, no? D'una zona bastant benestant. En el meu cas és un institut de màxima complexitat d'un barri perifèric, no? On la majoria d'alumnes són d'origen migrant, ells o la seva família. Per tant, el català és una cosa totalment residual. No el consumeixen per res, aleshores no tenen referents tampoc, i no tenen la necessitat, i la realitat és aquesta, no? Per tant, la teoria és molt bonica, però la realitat és una altra, no? En el nostre cas, jo no aconsegueixo ni tan sols que a la classe de català, amb la professora de català, parlin en català. I els dono nota, de dir, va, un punt, no sé què. Ai, profe, que tenemos que hablar en català, en verdad, perquè si no, venga, que nos vas a dar un punto, saps? Però, i a més, el més preocupant ja no és que no ho facin, sinó que tenen mancances greus en l'expressió oral. Perquè és que és cert, l'únic moment en el qual escolta català és quan el professor els parla, res més, o sigui, res més. Tenen problemes de lèxic bàsic, com arracada. Què és arracada? És a dir, per tant, jo no sóc gens optimista, gens.
Mm-hmm. Lluís?
Tenim moltes situacions molt diferents al mateix temps. Clar, la universitat, respecte a tot això, és un altre món, també. I s'hauria de distingir el que és universitat pel que fa a filologia catalana, o estudis de lletres, llengua i literatura, etc., o el que és universitat en general, el que són màsters, el que són doctorats, el que és recerca bàsica i de punta, el que és divulgació, transferència. En cada àmbit veuríem que el català, doncs, més o menys està en una situació, diguem, molt més positiva que la que ens comentava l'Helena, però també amb altibaixos. Si mirem filologia catalana, esclar, en relació al que comentava l'Helena, és com un oasi, no perquè sigui excepcional, sinó perquè realment, doncs, a filologia catalana tothom, doncs, pot viure en català, per dir-ho així. Fins i tot respecte al que deia l'Eugeni fa uns minuts, hi ha molta interrelació entre els estudiants de les Illes Balears, del País Valencià i de Catalunya, fins i tot també de Catalunya Nord, o algun Erasmus que es deixa caure, etc. Per tant, esclar, és un àmbit en què tenim algunes institucions també transversals, que n'hi ha molt poques, al país en general, i per tant aquest valenciano català, o aquest català valencià, o aquest català a seques, és molt més omplidor i és molt més comprensiu, en el sentit que no exclou res, no? Això amb altres àmbits és com un ideal, no? És com una situació a la qual aspiraríem, però que no es dona en absolut. És clar, ensenyament és una paraula molt àmplia, amb uns continguts amplíssims que van des d'un doctorat fins a l'escola primària.
Per aterrar-ho molt, és a dir, tot sovint parlem, no, és que hi ha immersió lingüística a Catalunya. Hi ha immersió lingüística a Catalunya o depèn del centre?
Depèn del centre i depèn del professor. És a dir, hi ha professors que fan classes en castellà i no passa res. potser em tiro pedres contra mi mateixa perquè jo sóc funcionària, però tu aproves unes oposicions, tens la teva plaça i allà la tens, no? Jo crec que no sé, no sé com s'ha d'abordar el tema, però jo crec que si la llei diu que l'escola ha de ser en català, no?, i que ha de ser la llengua vehicular, ha de ser la llengua vehicular. I és la manera, no?, que els nanos també notin que és necessària, perquè és que realment si fan un 70%, doncs poder sí, però clar, també ser a favor nostre, he de dir que és molt complicat, inclús no em passa a mi, eh? Quan tens tots els inputs, tot el dia t'estan parlant en castellà, arriba un punt que has de fer un esforç constant de mantenir-te, i a mi de vegades també se m'escapa d'algun comentari en castellà, no? I recules, però clar, entenc que si potser la teva llengua materna ja és el castellà i tot el dia estàs sentint castellà, doncs arribarà un punt que també, doncs hi caus, no? Que també és cert, no, això? Però jo considero que no és la llengua vehicular a tot, no, a tot arreu, o sigui, hi haurà llocs que sí, però n'hi ha que no.
Jo insisteixo que hem de perseverar, òbviament, hi ha realitats diferents, nosaltres som una escola concertada i hi ha realitats, no?, comentàveu, molt diferents, però ha de ser de bo que estiguem enamorats de la llengua, i ha de ser possible, i ha de ser possible compartir-ho i fer aquest treball d'empaltar-nos, perquè tenim una llengua meravellosa, preciosa, però és de debò que pot succeir, no? I és important que es faci amb rigor i des de l'estimació. Aleshores, per exemple, jo tinc un record molt especial de Joan Triadú, quan vaig entrar a treballar a l'escola, doncs cada setmana regalava un llibre de poesia, no?, simplement pel fet que havia entrat a l'escola, o passejava pels passeigos i de vegades corregia un mestre que havia escrit una paraula erròniament. I tinc una anècdota, per exemple, que el primer dia que vaig anar a treballar a l'escola, un nen em va dir, d'acord, això us parlo fa 25 anys, i en aquell temps vivia a casa de la meva sogra, i digui, escolta, Maria Àngel, que no m'ha dit, vale, un nen que m'ha dit, d'acord. Però no puc quedar...
Ara em costaria més trobar algú que no et digui, vale.
Però per què? És a dir, d'acord, hem de perseverar. Hem de perseverar i ens hem de creure que és possible fer-ho. I metodològicament sí que hi ha recursos que, encara que sigui complex dur-los a terme, hem de continuar insistint-hi.
Sí, a l'aula, evidentment, però el problema és que quan surten de l'aula ja està. És a dir, s'ha acabat. No tenen la necessitat, no consumeixen absolutament cap contingut en català. Per tant, al final... la realitat és la que els pesa, no? I a més jo crec que és la llengua també comuna, perquè molts doncs no tenen el català, el castellà, ni tan sols el castellà com a llengua materna, per tant és la llengua d'unió, no?, al final, i és el castellà. I a mi el que encara em preocupa més, no?, que abans ho comentàvem, jo vaig aprendre castellà als 6 anys, jo anava a una escola catalanoparlant, a la meva família era catalanoparlant, i jo recordo d'un estiu en Albacete amb 7 anys, i la meva família reia perquè és que no sabia parlar castellà, no? I la meva filla, que ara té 6 anys, amb una família catalanoparlant, amb amics catalanoparlant, es relaciona en castellà. Juga de vegades amb ella mateixa en castellà i dius, ostres, alguna cosa està passant. No?
Això, Lluís, és que estem carregant en l'escola un problema que no és de l'escola, perquè al final això no és res més que el reflex de la societat que tenim.
És just el que anava a dir, perquè estava pensant, no demanem massa coses a l'escola a vegades? És a dir, sembla que fem dependre el manteniment o fins i tot la salvació del català a l'escola, no? És evident que és una peça bàsica, un instrument fonamental, però hi ha moltes més coses més enllà de l'escola, no? La família, per començar, els grups socials, les xarxes, la societat civil, diguem-ne com vulguem, és igual. Tot el que queda fora de l'escola, quin paper hi té respecte al català, no? En la mesura que ho puguem fer concordar i que hi hagi una certa harmonia, doncs la cosa tirarà endavant. Sembla que els últims anys més aviat hem anat una mica enrere. Jo diria que no pas per culpa de l'escola. Crec que els professionals que treballen a l'escola, com a la sanitat, són realment, si no excepcionals, doncs de molt alt nivell, com a mínim. I, per tant, no els donaria cap mena de culpa. Ara, més enllà de l'escola... Què passa? Què passa amb els mitjans de comunicació? També ho deia l'Eugeni. Oh, per què no fem uns mitjans de comunicació per tot el territori català? Doncs perquè políticament no es pot. Què més voldríem, no?, que segons quins mitjans arribessin al País Valencià? S'ha prohibit. És una cosa absolutament inversemblant, però està prohibit. Podem, no sé, rebre televisions d'Ucraïna o de no sé on, però al País Valencià no poden rebre. televisions del Principat, doncs, en fi...
Sí, que comentava el que deia l'Helena, o el, tu deies, no es pot carregar la responsabilitat a l'escola, però la veritat és que una de les mesures que s'han impulsat, per exemple, és demanar més formació al professorat, no? I a partir d'ara doncs, es demana aquest nivell C2 a partir del curs que ve per accedir a la funció docent. Clar, no sé això com ho viviu des del centre, si teniu aquesta sensació que cada vegada se us exigeix més i al final vull dir, les eines que teniu són limitades.
Totalment, i al final és el que deia en Lluís, no? Que això és a casa, no? També, és a dir, jo faig pedagogia amb la meva filla, no, hem de parlar en català, els teus companys parlen en català, o dir-li directament. Aleshores, entenc, ho faig perquè vull, no? Però cada família fa el que vol, i això també és de casa. Em fa també bastanta gràcia, no?, que els professors obliguin a un C2 de català i després estigui regalant, perquè es regala el seu a quart de l'ESO, que si tu fessis les proves reals, un 10% de l'alumnat de quart sortiria amb un seu real. Aleshores és com... No és el problema, no? És a dir, el professorat, un C2 de català, que sí, que evidentment que el tinguin, però no, és això, no cal carregar-nos-ho tot, perquè per molt que tot el professorat fos filòleg, jo sóc filòloga, jo faig classes de català, i a la meva classe no es parla català, per tant...
Sí, jo recordo amb la consellera Simó que hi va haver un grup impulsor de la llengua catalana que analitzava aquesta qüestió, que precisament el que va dir és que segurament ells qüestionaven que s'hagués de donar aquest títol, que s'hagués de donar el seu, pel simple fet de graduar-se. No sé això com ho veieu. És a dir, a nivell de política lingüística, fer-la una llengua que sigui necessària per accedir als estudis i per treballar pot ser part de la solució?
Sí, totalment, totalment.
Sí, però també hi ha la qüestió aquesta més sentimental... té un rerefons lligat a les actituds, a la ideologia, als valors de cadascú, que impliquen que la gent s'assuma a una llengua quan hi veu alguna cosa positiva, no? El català sempre ha estat reconegut com a llengua de prestigi. És a dir, la gent que venia de fora tenien molt clar que parlar català era un motor de progrés social. Jo diria que si no s'estan invertint els termes, està canviant alguna cosa en el sentit que força gent, de vegades, diguem, en fi, com en diuen ara els expats i companyia, molta gent comença a pensar que realment no cal parlar català per viure, per exemple, en entorns urbans com el de Barcelona...
Ho pensen perquè ho comproven cada dia.
Exactament, exactament.
I això s'està trencant, aquesta sensació, que per millorar socialment o per tenir més prestigi, el català era necessari i ara no es veu com a necessari.
Per mi està lligat aquesta mena de liberalisme de dir, a veure, a tothom que faci el que li sembli. És a dir, si parles català perfecte, però si no, no passa res.
I
si continues amb el teu castellà
no
o continues amb el teu anglès, no passa gaire cosa. Si no, no sé si no res, no passa
cas,
gaire cosa.
Jo penso, com comentes, que la part emocional és necessari que existeixi de debò. Per tant, sí que ens hem d'enamorar de la llengua i ha de ser de debò. No dic que tots acabem sent uns lletraferits, però els docents probablement tots hauríem de ser lletraferits. És així. I en tots els àmbits de l'escola, també, per exemple, quan fem comunicacions a les famílies, per què no utilitzar locucions i frases fetes que no són d'un d'ús comú? Nosaltres ho fem i les famílies ho acaben agraint, no? Famílies que diuen, jo no hagués dit mai, us fem a mans. Doncs existeix. És molt bonica i pot ser vigent.
Jo, si fes això al meu institut, t'asseguro que...
Ja, si no...
S'entén perfectament. Potser la meitat no entendrien el missatge. Vull dir,
però...
dir que parlem realitats molt diferents.
Sí, sí.
A mi m'ha passat, reunió de pares, haver de canviar d'idioma.
Però no...
Llavors, puc estimar molt la llengua, però al final ens hem de comunicar i tenim un problema i és que no ens podem comunicar.
Clar, aquí hi ha dues coses. També en relació amb el que diu una mica l'Agustí, és a dir... Una opció és, no, escolta'm, posar les normes, posar més inspectors i fer més policial, diguem-ne. És a dir, escolta'm, si la classe s'ha de fer en català, s'ha de fer en català. Que vingui un inspector i qui no la faci en català, doncs una sanció. Això hi ha qui diu, compte, perquè això el que fa és que la llengua encara sigui vista com una cosa més antipàtica, diguem-ne. Però clar, si no fa res, la situació et porta a canviar el castellà i que al final sigui més còmode, entre cometes, que tothom el castellà. Per tant, aquí també estem en aquesta dicotomia que no saps molt bé quina solució és millor. Si l'ha de posar-te dur i dir, no, escolta'm, aquí controlem i sancions i que hi hagi problemes per aquell que utilitzi, o altres que diguin, no, escolta'm, és que això pot ser contraproduent perquè encara la farà més antipàtica.
Per mi hi ha els dos àmbits que, o les dues línies que s'han de potenciar. És a dir, no el, la multa per la multa o la sanció per la sanció, sinó el respecte dels drets de la gent d'utilitzar el català en tots els llocs. Que això és el que no passa, perquè sigui doncs, en una comissaria, o segons quines, o sigui a l'aeroport, o sigui el jutjat... Tenir un judici en català és un miracle. I no hauria de ser un miracle judicial ni diví, hauria de ser el normal, i en canvi no ho és. Comprar una medicina a la farmàcia, hi ha algun prospecte que sigui en català? No, no es pot comprar una medicina en català. Comprar-se un cotxe en català és molt difícil, ja. N'hi ha algun que sí, però la majoria no. Llavors, això fa estrany, no? Perquè en altres països, en què hi ha dues, tres llengües oficials, és evident que si l'Estat fa un segell, el fa amb totes les llengües oficials, no amb una. I si l'Estat fa una normativa del que sigui, ho fa amb totes les llengües. Per bé que una tingui 100.000 habitants, o parlants, perdó, i una altra en tingui 3 milions. Aquesta concepció ideològica no la tenim ni a Catalunya, ni als països catalans, ni a l'Estat espanyol. Mm. Potser podríem començar per aquí. Esclar, partim d'una Constitució en què només hi ha una llengua. Això ja és bastant gros, eh? Perquè dius, després, esclar, les altres sempre són les que van al darrere. De, nosaltres també també tenim dret de... No? Si hi ha diferents llengües, les llengües han d'estar recollides en l'ordenació constitucional. Això és una cosa evident. I a partir d'aquí, després, que es respecti. Al mateix temps, tota la part més sentimental, emotiva, emocional... Molt bé, hi ha una literatura, hi ha una cultura, tenim unes relacions socials, la llengua és un signe d'identitat, tot això s'ha de valorar. Una persona no pot viure al mig de Catalunya desconeixent el català, i si ho fa és una pèrdua, per mi, terrible.
I passa, i passa, no? Vull dir, a tots passa, ens ha passat, sí. Un tallat, un què, no? Bé, això ens ha passat a tots. Sí, sí. Per tant, hi ha gent que viu a Catalunya i que potser és català i... Mm. Clar, i bueno, sí, te l'has d'estimar, evidentment, i és el que s'intenta, no?, doncs explicar també, de vegades, no?, a mi els nanos moltes vegades al·lucinen i, però tu hables català en casa? O sigui, és com, con tu família? O sigui, és com una cosa surrealista per ells, no? Aleshores, és clar, és complicat, no?, la veuen com una cosa externa, no? Com un, bueno, com si jo els digués que a casa meva parlo, no sé.
I amb alguns rus. Aspectes d'aquests sembla que hàgim anat 30 anys enrere, sí. No? Que s'hagi de tornar a dir, no, física nuclear també es pot explicar en català, es pot fer recerca en català, es pot fer transferència. Sí, perquè potser més... la tecnologia ens servirà amb això, eh? Perquè cada vegada els traductors automatitzats funcionen millor i, per tant, potser algun dia podrem parlar català com ho estem fent ara i algú estarà sentint al mateix temps en anglès o en xinès.
Deia perquè els que tenim fills adolescents també ens trobem a vegades que et diuen és que això en català sona ridícul, cosa que no té cap sentit.
No, és una mica la línia que deies. Però amb la televisió, per exemple, va passar. El senyor aquell JR parlant sí. català i dient segons quines coses. No, això no sona bé. Quan ho has sentit 10 vegades, sona bé. Què és que sona gaire bé el castellà de segons quines sèries que dius? Realment hi ha algú que digui això, eh? Aquells renecs o aquells sí. insults que dius, mare de Déu, això només ho pot sentir la televisió. Esclar, es crea una mena d'hàbitus que dius, ah, doncs és normal que la televisió diguin això, i ja està. I sigui física nuclear o sigui els renecs d'un senyor d'una sèrie americana, al final te'n fas a la idea.
Les dades diuen que entre els alumnes de primària, com és que té l'Agustí, potser encara s'aguanta més el català, a mesura que van a l'adolescència, i aquí miro l'Helena, que és el que té, aquí té els alumnes d'adolescència i, de, per tant, de secundària, aquí es va perdent més una mica, i a la universitat ja depèn una mica també dels perfils i de les carreres. Estaríeu d'acord amb això? És a dir, creieu que a mesura que es van fent grans entra en crisi, entre cometes, l'utilització del català?
Hi ha un fet objectiu, no?, que és el que consumeixen molts adolescents a les xarxes socials, que són models, oi?, doncs amb altres llengües i malauradament, models inadequats, lingüístics. I aquest és un fet que sí que, com comentàvem, és molt important compartir sentit comú, no només en relació al que passa a l'escola, sinó amb les famílies, i anar de bracet amb aquesta qüestió, perquè realment així... aquesta qüestió sí que s'ha accelerat darrerament i veiem doncs, que no ajuda gens.
Clar, els alumnes, els adolescents no miren la tele, no? Podríem dir que no miren la televisió, per tant el que consumeixen és xarxes socials, no hi ha referents en català, costa molt trobar, no? Aquí sí que crec que, bueno, els professors de català sí que tenim una tasca, no? d'intentar, no? Doncs jo intento sempre, doncs, posar el contingut que els pugui enganxar, no? A vegades, doncs, una sèrie, un Crims, per exemple, Crims funciona superbé, els poses Crims, doncs pues mira, l'ho he seguit mirant en casa, no? I aquí sí que tenim nosaltres una tasca, no? Que és d'això per agafar-los, per això jo també crec que cal, no? Que les televisions públiques catalanes, doncs, facin contingut que pugui atrapar els adolescents realment, no? Perquè consumeixin i diguin, oh, doncs, no? I treballar també, doncs, l'oralitat, no?
Sí, i que des de l'escola, perdó, puguin arribar a casa compartint amb les famílies mots que a priori serien versemblant que un nen ho portés cap a casa. Per això jo insisteixo molt en aquest treball des de l'escola, que nosaltres, malgrat tot, hem de perseverar.
Sí, sí, evidentment.
És irremeiable.
Hi ha un fenomen bastant curiós, que és com una mena de familiarització del castellà que no havia passat en altres moments. Hi ha qui ho relaciona amb el fet, a veure, té la seva gràcia també, que algunes generacions van començar a parlar català o van començar a estudiar català fora de l'escola perquè el català estava prohibit. I ara el català és obligació. Llavors, és clar, no tens la mateixa sensació quan vas a salvar una cosa que t'han prohibit i és com una reivindicació de dir jo sóc català, vull parlar català, vull escriure català, etc., que quan tens una llengua obligatòria que has de provar, malgrat que no la coneixes, malgrat que no la parles a casa, malgrat que... Tot això va sumant, també. I, és clar, la situació d'ara no és la situació ni del 75, ni ja no dic la del 60 o dels 60 i tants. I aquí, per tant, pot ser que hi hagi un canvi d'ideologia important, també. I que porti aquesta mena de familiarització i una mica és igual, sí, estàvem parlant castellà i ho hauríem pogut fer en català, però què passa? No? És greu? Si el nano en qüestió
si entenem,
considera
no?
que no és greu, doncs ja està bé, sí. No? Potser sí que s'ha de forçar una mica la situació en el sentit de dir, a veure, si nosaltres no parlem català, no el parlarà ningú clar. Més. El castellà ja no sé quants milions al darrere, nosaltres serem 10 o 12, que no està malament, sempre mirem la cosa des del costat negatiu. Penseu que deuen estar imaginant també la gent des de Galícia, des del País Basc o Occitània, què pensen quan nosaltres, que som la gran de les llengües mitjanes, tenim aquests problemes. Per tant, s'ha de donar també un missatge positiu des del realisme crític, però un missatge positiu no perquè sí, sinó perquè realment, a veure, tenim un potencial encara molt, molt gran per explotar.
De la conversa, per tant, queda clar que l'edat té alguna cosa a veure. El context social i socioeconòmic també en té molt a veure, com deia l'Helena, en segons quins centres d'alta complexitat en què hi ha molta gent que ni tan sols el castellà és la seva llengua materna i, per tant, el castellà es converteix en el punt de trobada entre diferents famílies que tenen altres llengües perquè han vingut d'altres bandes. Al departament, què li demanaríeu? Al govern, què és el que dieu, no sé si ensenyament, no sé si política lingüística, què és el que trobeu a faltar des del poder que us pugui ajudar a fer la vostra feina?
Que ens escoltin, primer de tot, no? Perquè estem farts de canvis de lleis, no? De canvis de currículums, tot sempre a última hora, sempre sense avisos, i que escoltin els docents, al final som qui batallem, no? Dia a dia. I en aquest aspecte jo, més recursos, és a dir, falten professors, en el meu institut tenim una aula d'acollida a rebentar, no? Aleshores, tens realitats doncs, molt complexes, cada vegada doncs, tens nanos amb diferents necessitats, fan falta recursos, són diners i són persones. Sí, ens donen pantalles, ens donen... És que no, volem professors, més professors, més hores per poder-nos coordinar, no? Per poder preparar coses amb cara i ulls, no? Vull dir, al final, doncs, fer un projecte requereix moltíssimes hores, moltíssima coordinació. No tenim aquest temps, no tenim aquest espai per fer-ho. Aleshores, recursos, professors, més professors.
Així tot, no sé fins a quin punt creieu que afecta, jo sí que tinc la percepció i la tinc ara aquí escoltant-vos, que d'alguna manera a les escoles hi ha molta més cohesió també de l'equip, és a dir, jo a les escoles on vaig en general, tothom va molt a la una amb el tema del català, sí, escoles sí, sí. De diferents complexitats, Evidentment coneixem escoles que aquí tenen un volum d'alumnat que ve de fora enorme i estan fent projectes meravellosos, però no cal arribar en aquestes situacions. I en canvi a l'institut, que és el que tu reflecties, no? Jo crec que és una situació que ha anat a més. Professors una mica fent les classes en la llengua que consideren. Clar, això des del centre tu ets especialment afectada, però clar, és motiu de discussió, és motiu de preocupació per part de la direcció, perquè clar, si l'alumnat ja no et veu que vas tots a la una amb aquest tema, quin és el missatge que li estàs donant, no? Què feu a l'institut amb aquests professors que sabeu que fan les classes en castellà?
Això jo crec que passa a tots els instituts, eh? No és un fet del meu ni molt menys.
No, però
què
passa?
Es fa? Home, doncs es diu, sempre s'ha dit, no? Els claustres es diu, recordeu que la llengua vehicular és el català i que les classes s'han de fer en català. També és el que he dit abans, eh? També entenc que tu imagina't que estàs 6 hores al dia amb tothom et parla en castellà, 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 castellà. Al final és fàcil, també dir, doncs, me suelto, no? Perquè a mi em passa, eh? Vull dir, aleshores sí, és dir-ho i ara, com a fer, com a... Res, no
clar,
està
però,
res.
Però jo estic segura que hi ha escoles que també els hi deu passar, això, amb
segur.
Alumnes de 5 o 6 de primària. I no sé... El que
també
no sé és a què es pot atribuir, si aquest
clar,
treball...
Clar, és que a primària tenen un tutor, no?, i passen la major part del temps amb aquest tutor, no?, doncs potser, no sé, de 8 hores que en passen 6, no?, amb el
sí,
mateix.
Clar.
Clar, és com més senzill, a secundària, com que cadascú té la seva assignatura i fa, doncs ara... Va movent-se i cada... No? És potser més complex per això, també, no?, perquè és...
Cap al propi funcionament, no?, un
clar,
sent que té més llibertat de...
Sí, perquè al final, doncs, és això, no?, que... Ara tens aquest grup, ara que tens altre, els nanos tenen un professor diferent cada hora, no? Aleshores, potser sí que és més complicat, no?, en aquest aspecte.
Mm. És alguna cosa de primària? És això?
No, perquè comentaves abans que els recursos realment seria una gran inversió de país, dotar les escoles de molt més recursos perquè es podria fer una molt millor feina. Això és així a totes les escoles. Mm. I es podria aprofundir molt més i crec que és del tot necessari poder-ho fer. Aleshores sí que, insisteixo, per mi és fonamental que la majoria dels docents visquem de debò, que és una llengua preciosa, meravellosa, i que els fem un bé, als alumnes, aprofundint en la llengua, que hi hagi espais reals perquè la puguin escoltar, perquè la puguin parlar, sigui quina sigui la complexitat de l'escola, com tu bé deies... siguin així la complexitat, hi ha projectes extraordinaris, no? Com per exemple de televisió escolar que permeten aprofundir d'una manera significativa amb la llengua i hem de perseverar, hem de continuar. O sigui, no vull deixar de ser optimista.
El projecte de ràdio, no? Hem vist els últims temps de podcast,
sí.
Perquè això ajuda a fomentar l'oralitat. Mm.
Passa un minut de 3/4, Lluís Pairetó ha de marxar i per tant l'acomiadaré, anirem a publicitat. Gràcies per acompanyar-nos, perquè estem a reunió, a més sobre la llengua,
A vosaltres, sí.
Gràcies i bona tarda. Anem una mica a publicitat i després coneixerem també algun projecte lingüístic d'alguna escola, també d'alta complexitat, per veure com se n'han sortit a l'hora de fer que el seu projecte lingüístic reconegui el català i que els alumnes a poc vagin entrant amb la llengua catalana.
La Copa ja és al Sant.
És el campió de Copa!
Ara és hora de les semifinals de la Champions.
El Barça és un equip fiable!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça-Inter a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Martina, només et volia recordar que per l'app pots fer qualsevol gestió i també posar-te en contacte amb mi, d'acord? Per cert, d'aquí poc fa un any la nena, oi? Si ve amb el gosset, una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan.
Encarregada.
Llenya per la foguera.
20 quilos.
Volkswagen T-Roc.
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ei, faig tard a l'oficina. Anem com sardines. I ara, una avaria. Tu ho veus normal?
I què faràs?
Anar directe al bar a prendre'm un Colacao. Amb els seus grumolls... Uah.
Doncs t'hi acompanyo.
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacao.
En l'art de mentir, només hi ha un guanyador. T'atreveixes a jugar?
La jugada de Maquiavel. Estrena el 12 de maig a la plataforma 3Cat i a TV3.
No et refiïs de ningú.
El Desconcert 2025 arriba a Barcelona. Aquest dimarts 6 de maig, des de la Sala Apolo, Detalles, Lil Dami, El Petit de Calarín, Triquell, Joan Miquel Oliver, Dan Peralbo i El Comboi, Mama Duixa, Saxeni, Fades, Wineta, Maria Hein, Al·lèrgiques al Pol·len, Remei de Cala Fresca, La Maria i fins un total de 27 artistes. Segueix la festa més boja de l'escena musical catalana a ICAT i a la plataforma 3CAT. El 6 de maig, a partir de les 9 del vespre.
Amb la col·laboració de Cocteleo de Fric Ràbic i la Diputació de Barcelona.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Una autora imprescindible, un èxit imparable. Por si un día volvemos, la nova novel·la de Maria Dueñas. El millor regal pel Dia de la Mare. Editorial Planeta.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Torna el temps d'espàrrecs. Torna la Fira d'Espàrrecs de Gavà.
Amb un gran ventall d'activitats entre el 24 d'abril i l'11 de maig. I la Fira d'Espàrrecs del 2 al 4 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició. Tot al voltant de l'espàrrec blanc.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
Organitza Ajuntament de Gavà.
Catalunya migdia.
9 minuts i seran les 4. Som al Catalunya Migdia parlant de l'educació del català a les nostres aules. Hem tingut alguna experiència, un professor de primària, una professora de secundària en un centre, més a més, d'alta complexitat, un professor universitari, però volem conèixer també alguns projectes i com algunes escoles se les han empescat per intentar activar l'ensenyament del català a la seva escola entre els seus alumnes. Sara,
sí, de projectes n'hi ha moltíssims. Tots els centres tenen la seva batalla
particular. Per exemple, un de parelles lingüístiques.
Exacte. Aquest l'hem anat a trobar a l'Institut Montserrat Roig de Terrassa. És un projecte que s'explica molt de pressa perquè s'inspira en aquest voluntariat que s'impulsa des dels centres de normalització lingüística i que consisteix a emparellar alumnes voluntaris amb alumnes doncs, que necessiten un impuls amb el català o perquè són nouvinguts i estan a l'aula d'acollida o perquè ja n'han sortit i encara necessiten aquest suport o ens diu el centre, ho hem anat ampliant i simplement ara ja hi van alumnes que la seva llengua habitual doncs, és el castellà. L'Albert, la Rita i la Roser són voluntaris lingüístics.
Sempre he tingut la vocació per ser professor i el fet de poder fer un projecte a l'escola que ajudés doncs, a nens que normalment no parlen el català a fomentar el seu ús, doncs em va cridar l'atenció. I
era molt interessant que hi hagués un espai on, o sigui, un espai segur on poder parlar el català sense que ningú es rigui de tu.
Tenia curiositat del projecte, de veure aviam què faríem, i res, i un cop dins doncs, em va agradar i aquí, cada divendres.
Un espai segur on ningú es rigui de tu. Això és el que deia la Rita, que fa primer d'ESO. En tot cas, el que fan aquests alumnes és que ajuden els altres durant 10 sessions, per exemple, doncs, a l'altra banda, en aquests alumnes que estan acabant d'aprendre, i hem trobat Antun, que és de Tailàndia, va arribar fa 5 anys, i la Tiziana, que en fa 3, que va arribar de l'Argentina.
Perquè aquí donen com oportunitats per aprendre més català, i bueno, fan activitats divertits
i a classe la majoria parla castellà i només els professors parlen català i amb ell almenys puc parlar més català.
Doncs la Tiziana mateixa retratava la realitat de la seva aula, és que la majoria dels seus companys de classe, siguin qui siguin, parlen en castellà, i aquest era un espai segur i de proximitat. De fet, com es gestiona aquesta conversa ens ho explicava la Roser, que és precisament la parella lingüística de la Tiziana.
Jo, sobretot, intento no ser gaire pesada, per dir-ho així, perquè també crec que si t'estan corregint constantment errors mínims de pronunciació o alguna S o algun accent que no va allà o tònica o no sé què, jo crec que al final t'agobies també i et bloqueges i acabes dient, ai, prou ja, no vull anar més a parelles lingüístiques.
Doncs ja està, és un programa que sobretot el que vol és reforçar aquest ús oral de la llengua i que sigui un espai també de tracte de tu a tu. Per això ens diuen el que fan és, ho fan a l'hora de pati del divendres, per tant, fora de l'horari lectiu, i prioritzen sobretot que siguin alumnes que parlin entre iguals.
Deia la Sara, no, és una situació, i també ens explicava l'Helena en el seu institut, de molta alta complexitat. Per exemple, tenim un altre exemple. L'escola Concepción Arenal, a l'àrea del Besòs, Maresme, 111 famílies, només dos són catalanoparlants. La seva directora és la Begoña Parés. Begoña, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I què us heu empescat vosaltres per intentar fer que els alumnes tinguin més interès per aprendre el català?
Bé, una mica de tot. El que es tracta és d'aprofitar tots els moments i tots els espais del dia, no només lectius, sinó al llarg de tot el dia, doncs per aprofitar i aprendre català. Per exemple, nosaltres tenim un projecte singular, que li diem PIE, i nosaltres fem jornada compactada, menjador educatiu que dinem els mestres amb l'alumnat i unes activitats de tarda. Llavors, durant el menjador, és un espai educatiu, els mestres estem asseguts a la taula amb els nens i les nenes, per tant, és un altre moment on tu pots tenir una conversa doncs relaxada, fora dels temes que s'han d'aprendre, no? I bueno, cadascú pot explicar les seves vivències i potenciem, no? Ja que hi ha el mestre a la taula, parlem català. Mm-hmm. El menjador també l'aprofitem doncs, per fer jocs. Tenim una urna i juguem al paraulògic, juguem endevinalles, dites que els hi falta una paraula, i els alumnes doncs, s'ho llegeixen i quan acaben de dinar agafen el paper, posen la resposta correcta o bueno, la resposta que creuen, i així cada setmana tenim una activitat, ja et dic, una dita, el paraulògic, depèn. Després també el que hem fet és que tots els grups de primària tenen dos referents de català, un nen i una nena, des de primer a sisè, que es reuneixen amb mi i amb el TIS i amb una altra persona i amb la coordinadora i proposem jocs en català. Llavors els típics jocs que tu jugues, no, poden ser de taula, de pati, que hi ha tendència a fer-los en castellà, doncs els referents de català un cop cada dos mesos són els encarregats de preparar aquests jocs al pati i fer que tothom que vulgui jugar, passar-s'ho bé en català, perquè en català t'ho pots passar molt bé, no només és per aprendre i per estudiar, doncs els referents de català preparen, ja pot ser el qui és qui, pot ser el joc del mocador, pot ser, bueno, molts jocs, tant de taula com de moviment.
Doncs és l'experiència de la Begoña Parés, directora de l'escola Concepción Arenal a l'àrea del Besòs Maresme. Gràcies, Concepción, bona tarda.
Moltes gràcies, adéu.
Amb l'Helena Pipó, professora de l'Institut Enric Borràs de Badalona, i amb l'Agustí Olivares, director de l'Escola Tau de Barcelona, n'hem parlat sobre l'educació del català. Ja veieu també aquesta experiència que al final feu de professors, però també una mica de dinamitzadors, de gairebé diria que de monitors, segons com, però vaja, tot ajuda és benvinguda. Molts ànims a la feina que teniu i gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ho hem de deixar aquí, una mica de publicitat, gràcies també a la Sara Canyete.
Gràcies.
I després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
Fira Gran 2025, al Saló de la Gent Gran de Catalunya.
Més de 300 activitats, conferències i tallers seleccionats pensant en tu.
Informa't del que t'interessa mentre tu passes bomba.
Del 7 al 9 de maig a la Farga de l'Hospitalet.
Descobreix, aprèn i gaudeix a Fira Gran.
Més informació a firagran.com.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Parlem al cim de la muntanya amb cobertura.
Parlem a la màxima velocitat.
Parlem per fer créixer petits i grans negocis.
Nosaltres parlem amb fibra i mòbil per només 32 euros.
Parlem Telecom, la teva operadora. Truca al 1713. Nosaltres parlem.
Hem de marxar, Hanna.
I la botiga?
També hi he pensat en això. Tu me la compraràs.
M'agradaria molt,
però no puc.
Jo et donaré els diners.
Quan s'acabi la guerra, farem el procés exactament invers.
Senyor Hoffman, què hi fa aquí?
No he pogut agafar el tren. Controlaven a tothom.
No pateixi, l'amagarem fins que trobem una solució.
No li hauria hagut d'oferir la botiga. Abans no teníem res i ara ho vol tot.
Adéu, senyor Hoffman. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
Quan marques la X de l'Església a la declaració de la renda, el teu ajut arriba més a prop del que et penses. Tan a prop que hem creat la línia 105 per tants per ensenyar-t'ho. Descobreix la tasca social i espiritual que fa l'Església a prop teu a línia105portantos.es.
Com podem potenciar la capitalitat cultural de Barcelona? El 7 de maig debatrem com impulsar-la amb veus de la Fundació Catalunya a la Pedrera, Barcelona Turisme, el Liceu i la Fundació Joan Miró. Reserva la teva entrada a botiga.ara.cat.